told me, ba-rum-pa-pum-pum. A newborn king to see, ba-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum.
I si el dia és tota una tradició nadalenca, que podem dir del pessebre? És clar que hi ha pessebres i pessebres. La següent història ens l'explica el Joan Pera, actor, doblador i també director del programa Partim Peres de Com Ràdio. Ell, però, no se l'ha inventada. L'ha extreta del darrer llibre de Quim Monzó, Tres Nadals. Això sí, l'explica així de bé.
Nadal Blanc, de Quim Monzó. Al principi tot anava normal. Si per normal s'entén que un ésser fabulós, de rínxols rossos fins a les espatlles i ales de ploma d'oca, com les de cada vegada s'escampen per les costures dels edredons, baixés fins a la casa de Maria i allà, a l'atri de columnes romàniques, això sí que era estrany, columnes romàniques a Natzaret, li anunciés la bona nova. Però, en efecte, tot anava exactament d'aquesta manera. L'ésser fabulós, de rínxols rossos fins a les espatlles i ales de ploma d'oca, amb ulls emmetllats entre el blau, el verd i el rosa, i d'una bellesa més que inenarrable, asexuada, va descendir fins a la casa de Maria, una casa humil, però neta i ben portada, i amb testos de gerani al llarg de l'atri de columnes romàniques, tal com hem dit, per anunciar-li la bona nova, que era plena de gràcia i beneïda entre totes les dones. Maria es va quedar bocabadada. L'arcàngel, veient la turbació de la dona, va entendre que l'aparell escènic havia estat realment impressionant. Potser se'ls havia anat una mica a la mà. Per tranquil·litzar-la, li va dir que no havia de tenir por, que només havia vingut a anunciar-li que tindria un fill que anomenaria Jesús. La dona, és clar, va acceptar la notícia de bon grat i l'arcàngel va desaparèixer instantàniament amb la mateixa desinvoltura que havia aparegut. Hores més tard, quan el marit, Josep, va tornar del taller, era fuster, Maria li va explicar què havia passat. Josep es va quedar de pedra. També entra dins de la normalitat més absoluta la disposició de l'emperador August, que ordenava que tots els súbdits de l'imperi romà s'empadronessin cadascun al poble o a la ciutat d'on fos originària la família. Per això, Josep i Maria van agafar el burro i van marxar cap a Betlem. Maria anava sobre l'animal, asseguda de costat, i Josep a peu estirant les regnes. El que, com les columnes romàniques, tampoc no era gens normal, era tot allò de la neu. Quan van arribar a Betlem, van veure que el poble sencer estava nevat fins a l'horitzó, damunt del qual campava un cel negre i amb estrelles de 5 i 6 puntes, immòbils i com retallades. A Palestina, la neu era un fenomen meteorològic gairebé ignorat. Generacions i generacions de ciutadans naixien i morien sense haver-la conegut i sense que això els preocupés gens ni mica. I si n'havien sentit a parlar, era per viatgers de països llunyans que esmentaven fins i tot muntanyes on la neu és perpètua. Els nadius els escoltaven embadalits, però així que els viatgers acabaven la narració, tornaven a la feina sense que la neu els tragués ni una hora de son. En canvi, ara tot estava nevat. Les muntanyes, els carrers, els terrats, les cases, la parada de la castanyera. Era neu en pols, tan en pols que semblava farina. A causa de la influència de gent per empadronar-se, no van trobar cap habitació lliure en tot Betlem. Els habitants no eren gaire acollidors, ni la imatge d'una dona embarassada no els movia a pietat. Per això es van veure forçats a instal·lar-se en un estable abandonat. Van netejar un racó a prop d'un bou endormiscat i del burro que duien. Va ser allà que el 25 de desembre Maria va donar a llum. Era nen, un nen preciós, saludable i ploraner. Josep el va agafar en braços per netejar-lo, però Maria va reclamar novament la seva atenció. Estava naixent un segon nen. Eren dos nens preciosos i cadascun amb el seu halo, tipus holograma, sobre el cap. Després d'alimentar-los i posar-los als bolquers, sort que Maria havia previst recanvis, els van ajeure sobre un munt de palla, l'un al costat de l'altre. Movien les mans. El bou i el burro contemplaven l'escena de cua d'ull. Estàs segura que et va dir un nen? Vols dir que no va dir dos i no t'hi vas fixar? Josep no entenia què havia passat. Que fossin dos trastocava tots els plans, fins i tot una cosa tan poc important com això del nom. L'arcàngel havia notificat que s'havia de dir Jesús. Era un nom que no els desagradava, tampoc no els entusiasmava, si hem de ser sincers. En aquella època, els noms predominants eren Sandra, Vanessa, Kevin, Jonathan i fins i tot Suelen, que els semblaven frívols i pretensiosos. Josep i Maria havien rumiat altres noms i fins i tot havien fet una llista dels que preferien. David, Samuel, Alejandro, Abel, Moisès, Ivan... De tots, el que més els agradava era Alejandro. Era un nom sonor i vibrant. Si l'arcàngel no hagués deixat tan clar que li havien de dir Jesús, li haurien posat Alejandro, sense cap mena de dubte. Però, en fi, com que no es podia dir Alejandro, a Maria el nom de Jesús ja li semblava bé. En algun moment, Josep havia proposat que es digués com ell, Josep. Molts amics seus posaven el seu nom als primogènits. Per què no ell? Maria no havia ni volgut sentir parlar d'un possible canvi. L'arcàngel va dir que es diria Jesús i es dirà Jesús. No en van parlar més. Es diria Jesús, estava decidit. Però ara es trobaven amb dos nens, el doble del que s'esperaven. Quin nom els posarien? Després de donar-hi moltes voltes, van trobar la solució. Es diria Jesús Maria i l'altre Jesús Josep. Així respectaven l'ordre de dir-li Jesús i de passada satisfeien el desig de Josep. Almenys un dels dos es deia com ell, encara que fos de segon nom. Això només era el principi de les duplicacions. Des d'aquell moment que vilava Josep, tot seria doble. Els bressols, els vestidets, els xumets, el consum de dodotis. Un soroll de cascos el va treure de la cavilació. Eren camells que travessaven per un dèbil pont de fusta les aigües del riu que semblaven immòbils i com de paper de plata. Quan van arribar a l'estable, els tres reis d'Orient es van quedar atònits. Era la mateixa sorpresa que Maria i Josep havien vist a les cares dels pastors que s'havien acostat a adorar el nen i, per comptes d'un, n'havien trobat dos. Un dels pastors, que havia portat com a regal un cotxet Janer monoplaça, va córrer a canviar-lo per un model doble. Melcior, Gaspar i Baltasar, homes avesats a mil batalles i destres a prendre decisions, van reaccionar de manera ràpida i, sense que ni Maria ni Josep se n'adonessin, fent com si busquessin els regals, van dividir en dues parts, més o menys, l'or, l'encens i la mirra. Tots dos eren fills de Déu? O només un d'ells ho era? La pregunta no tenia resposta clara, perquè, per bé que quan els rentaves a la banyera, un d'ells, Jesús Maria, caminava damunt l'aigua, deixant parat no sols un germà, sinó també els pares, l'altre, Jesús Josep, quan s'havien acabat els petits suïssos, els multiplicava sense problemes. Aquesta dualitat, calculava Alejandro mentre col·locava el caganer al costat del capellà en paraigua, es mantindria al llarg dels anys fins al final de les seves vides. L'Alejandro va tornar a alinear els dos braçolets, va contemplar una altra vegada el pessebre i va córrer a cridar son pare, reputat membre de l'Opus Dei, perquè anés a veure'l. Confiava que el felicitaria pel seu enginy. Per comptes de llançar la figureta del nen Jesús de l'antic pessebre, una de les poques que no estaven trencades, l'havia incorporat a les noves que havien comprat el dia abans a la fira de Santa Llúcia. No sabia que aquella nit el seu enginy li costaria anar a dormir sense sopar.